Camins, segona temporada. Nous continguts amb la tonteria de sempre.
El Museu d'Art Medieval de Vic s'ha convertit en escenari de l'exposició temporal Bèsties, els animals en l'art medieval. Una mostra que es podrà visitar es pot visitar des del 30 de març i arribarà fins al 17 de desembre i que té el propòsit d'explicar per què hi ha tants animals representats en la simbologia i la iconografia de l'art medieval. La nova exposició compta amb la col·laboració del Bisbat de Vic, l'Ajuntament de Vic, la Diputació de Barcelona i el Cercle del Museu, i proposa una experiència extraordinària per conèixer quin paper hi jugaven els animals en la cultura i societat medieval a través d'un recorregut al voltant de 69 obres de la col·lecció del museu i 5 cedides per l'Arxiu Episcopal de Vic. Judit Verdaguer i Marc Sureda són comissaris de la mostra i conservadors de l'equipament i ara mateix les persones que més saben sobre el paper que hi jugaven les bèsties en l'art en aquelles èpoques. I perquè ens expliqui una mica més sobre la naturalesa d'aquesta exposició, doncs tenim el gust de saludar justament el Marc Sureda. Marc, bona vesprada.
Bona nit.
Moltes gràcies per acompanyar-nos, per entrar una estona aquí a Ràdio Estel per parlar-nos d'aquesta exposició important que heu creat al Museu d'Art Medieval de Vic. Jo volia demanar-te què va inspirar, no? Evidentment, ja veiem per tot el que he llegit i he investigat per fer aquesta entrevista que aquesta simbologia dels animals en l'art medieval és important, però com és que vau arribar a la conclusió de que volíeu portar endavant aquesta mostra, no? Aquesta exposició, recordem, Bèsties a l'art medieval, justament al Museu Episcopal de Vic. Com va sorgir aquesta idea?
Doncs bé, és una idea en la qual vam estar treballant fa temps. La meva col·lega Judit va ser la primera que hi va començar a pensar i després hi vam estar treballant bastant de temps. De fet, un projecte que l'havíem començat a pensar abans de la pandèmia, oi? I després l'hem acabat executant ara. I és un projecte que va en línia amb una mica el que estem fent en el Museu Episcopal en els darrers anys. Nosaltres fem servir aquest eslògan darrerament, MEF, que són les sigles del museu, sí. Museu d'Art Medieval, perquè el que ens distingeix, el que ens dona la nostra personalitat principal, són les col·leccions medievals. Tenim moltes col·leccions al Museu Episcopal, però bàsicament són aquestes, no? I és el que hem anat treballant els darrers anys. Però ara, en aquest moment, i ara vaig a l'exposició, sí. Teníem ganes d'anar assajant diferents relats sobre el món medieval. Amb la nostra col·lecció hem mirat a explicar com era el món medieval, com és la cultura medieval, a través de l'art medieval, que és que això que et deia, la nostra col·lecció, diguem, nuclear, no? I ens va semblar que una bona manera de fer-ho era parlar d'aquestes bèsties, d'aquests animals que són molt abundants en l'art medieval. I ens vam adonar que era una cosa que podíem fer amb la nostra col·lecció tota sola. T'ho has dit, eh? Amb 69 obres del museu,
sí.
De la col·lecció del museu, i amb aquestes 5 de l'Arxiu Biblioteca Episcopal de Vic, que en realitat al final no les tractem gairebé com un préstec, perquè tenim una relació molt estreta amb l'Arxiu Biblioteca Episcopal de Vic, que de fet, durant la major part del segle XX, mentre el director del museu i de l'arxiu va ser mossèn Eduard Junyent, es van gestionar quasi bé com un mateix fons. Per tant, aquests manuscrits són un préstec, com qui diu, de quilòmetre zero, no?
Sí.
I ens ajuden doncs, a orientar tota aquesta qüestió que tu has assenyalat de l'abundància de les bèsties dels animals en l'art medieval.
Sí? Escolta, i per què diries que hi havia aquesta abundància, no? I que s'utilitzava tant la figura de la bèstia i dels animals en l'art medieval. Per què?
Bé, és veritat que és molt abundant, però una primera cosa que descobrim en aquesta exposició... Sí. És que aquesta abundància no és exclusiva de l'art medieval. Les cultures anteriors al món medieval, des de les cultures prehistòriques, i això també ho expliquem una mica en la primera secció de l'exposició, perquè tenim una col·lecció arqueològica important també al museu, les cultures egípcia, la cultura grecorromana, la cultura ibera, també fan servir els animals. Les cultures projecten en els animals, a través dels seus trets físics o del seu comportament, de la seva etologia, qüestions de tipus social, de tipus moral, fins i tot de tipus espiritual, per explicar-se'l més enllà, amb aquestes característiques dels animals, i per tant els fan molt presents en l'art, no? I això passa en l'art medieval, i amb característiques d'aquest ús antic dels animals en l'art antic que passa en el món medieval, i després el món medieval hi afegeix característiques pròpies, trets propis, que bàsicament podem situar, o en el capítol més important podem situar l'entorn de l'imaginari del cristianisme, de la simbologia del cristianisme, que també fa servir de manera molt abundant aquests animals.
Per tant, en l'art medieval, aquesta simbologia animal, que evidentment enriqueix, no?, el que es vol expressar, o les característiques de l'home, o la relació amb Déu, està molt centrada, en d'alguna manera, en la relació, en la vessant espiritual de l'home, és així?
Sí, es pot dir que, com deia abans, en totes les cultures, els animals serveixen també per reflectir aquest món espiritual i sobrenatural, i el món medieval és un món amarat pel cristianisme, eh? I el que ensenyem a l'exposició són bàsicament obres d'aquest context del cristianisme occidental, de ritu llatí, oi? Mm. Però si anéssim al món bizantí també hi trobaríem expressions d'aquest tipus, no?
Sí, sí.
Per què és això? O amb quina modalitat es fa? Doncs, per exemple, al món del cristianisme, i comencem l'exposició amb una secció en què comencem presentant continguts, diguem, aparentment més senzills, doncs hi ha una clara distinció entre bèsties positives i bèsties negatives. Mm-hmm. Bèsties de Déu, podríem dir, com el colom que representa l'Esperit Sant, o l'anyell que representa Jesucrist com a víctima del sacrifici pasqual, bèsties de Déu, i bèsties de Satanàs, assenyaladament el drac o la serp. La serp a la Bíblia, la primera aparició que fa el diable a la Bíblia la fa en forma de serp. Fa servir un animal en aquest sentit. Per tant, hi ha una presència molt clara dels animals en aquesta simbologia de l'art cristià, que es recull amb una mena de llibres, amb una mena d'obres literàries importants del món medieval, que són els bestiaris. Són com unes enciclopèdies que provenen de la cultura clàssica i també de la patrística, del món dels primers escrits, dels autors cristians, del fisiòleg, o després dels pares de l'Església, o de Sant Agustí, de Sant Isidor. Al món medieval central li agraden molt aquestes enciclopèdies, aquests prontuaris, aquests resums de coneixements més amplis, i en els bestiaris, diguem, és com un diccionari d'animals, on es descriu molt bàsicament la forma i el comportament dels animals per extreure'n una lliçó moral. Per exemple, l'àliga s'envola cap al cel i llavors, pot evocar la saviesa, per exemple, de l'Evangeli de Joan. O les cries del lleó que neixen com si fossin mortes i al cap de 3 dies, doncs, la mare les revifa, i això es fa servir com a metàfora, diguem, del Crist que passa pel sepulcre durant 3 dies i després ressuscita. És a dir, els bestiaris ofereixen aquesta mena de lectures, i eren llibres molt populars, els feien servir els artistes i els feien servir els predicadors, no? Per tant, els animals podien ser molt presents en totes aquestes dimensions.
D'alguna manera, o sigui, de quina manera, perquè ja estic pensant que és molt interessant, m'està encantat escoltar-te, Marc, totes aquestes explicacions, em sembla que atrapen molt i que resulta molt interessant. Les persones que visiten aquesta exposició, de quina manera s'empapen de tota aquesta sabidoria? És a dir, a part de les obres, feu divulgació d'alguna manera o tenen explicacions? Com heu dissenyat aquest moment perquè la gent sàpiga el que està contemplant?
Sí, és a dir, el nucli de la qüestió és l'exposició temporal. L'exposició temporal, com fem els museus, està basada en les obres. Són les obres que parlen, Hem ordenat les obres. D'altra banda, obres que ja són de la nostra col·lecció, però que nosaltres mateixos les hem redescobert, perquè posades en aquell context, il·luminades d'una manera diferent, les redescobrim també a nivell estètic, i clar, el tothom, fins i tot que conegui la col·lecció, a venir-les a redescobrir, oi?
Sí.
Però diguem que amb l'ordenació de les obres expliquem aquest relat, un relat general a cada secció, i després cada obra té la seva explicació. És un relat que aprofito per dir que l'hem pensat de fàcil a difícil, com aquell que comencem presentant, diguem, aquesta separació dels animals en dos grups de bons i dolents, i després veiem com, si anem a la representació social i no purament religiosa en el món medieval, veiem com hi ha animals ambivalents, com hi ha altres significats, com hi ha altres atribucions que a vegades es donen al mateix animal i que són diferents en àmbit religiós i profà. Veiem com la forma i la manera de representar aquests animals també varia, fa variar el seu significat o explica la seva presència en la cultura medieval. Parlem dels monstres i dels híbrids fets a partir d'animals i que són molt presents en la cultura medieval, i al final acabem dient que per saber el significat d'un animal en una obra d'art medieval el que hem de fer és estudiar els seus contextos, qui la va fer, per què la va fer, en relació amb quines altres obres es troba, etcètera, etcètera.
Sí.
I això ho fem també amb dos elements de complement que penso que al públic li poden ser molt atractius.
A veure.
Un bestiari virtual, Com que ensenyem un bestiari de l'Arxiu Biblioteca Episcopal de Vic, però sí. que és un text escrit en lletra del segle XV i no està il·lustrat, que per tant ensenyem un objecte que és el bestiari, però la gent no en pot gaudir, al costat hi hem posat un bestiari virtual amb unes adaptacions als textos llatins o vernacles medievals, i una selecció de 21 animals, i aquest sí il·lustrat amb miniatures dels bestiaris més luxosos de l'Europa medieval, com el d'Aberdeen, el de la Bodleian Library d'Oxford. Per tant, hi ha un bestiari que la gent pot fullejar virtualment i fer-se el càrrec de què era aquesta font del bestiari. I més endavant, sobretot per il·lustrar la qüestió dels monstres i dels éssers fantàstics, hem fet un vídeo, un audiovisual, en què narrem una mica aquesta història, el paper dels monstres en l'art medieval, a través, doncs, també d'acompanyar el text que narrem de moltes imatges de moltes peces d'art europeu, miniatures, escultures, pintures, que acaben de complementar aquesta exposició. I a banda d'això, el que té descrit és l'exposició mateixa, tenim també un cicle d'activitats, hi ha un espai didàctic per la mainada, que visiti el museu per la mainada, i pels pares, que poden fer moltes activitats conjuntament. I després també tenim un cicle de conferències, que ja l'hem començat, en què intervenim tant la Judit Verdaguer i jo mateix, conservadors del museu, explicant continguts i desplegant contingut a l'exposició, com altres persones que ens parlen d'altres aspectes. Carme Rubio, que ens parla dels animals de la literatura medieval, o com el Carles Freixes, del Museu de Solsona, que ens parlarà del bestiari popular i festiu, i d'altres que ara no dic. Qui tingui interès, que vingui a visitar la web del museu, museuartmedieval.cat, i allí trobarà també tot el programa d'activitats relacionat amb l'exposició.
Per tant, l'exposició, evidentment, és l'eix, aquesta exposició que podeu trobar al Museu d'Art Medieval de Vic. L'exposició és l'eix, però bé, tenim un munt d'arestes per empapar-nos d'aquesta cultura medieval i de tot el que les bèsties simbolitzaven, i segurament continuen simbolitzant. Tu creus que d'alguna manera la tradició del simbolisme, bèsties, sentiments, animals, tot el que podien, tu ens has dit, no? Hi ha alguns exemples, la paloma, tal. Hi ha moltes d'aquestes coses que han arribat fins als nostres dies, o no? O hem perdut una mica aquest tipus de simbologies per identificar-nos o per tractar-la en la literatura o en la pintura o en l'escultura? Com diries que ha sobreviscut i el pas del temps aquesta manera de l'home d'expressar-se mitjançant aquests animals?
No m'ha sobreviscut sense cap mena de dubte. Una cosa és que el mateix simbolisme exacte que feien servir els homes i les dones de l'edat mitjana o que figuren els bestiaris hagi perdurat fins avui. De la mateixa manera no ho ha fet. Però de totes maneres, fins i tot en aquest sentit, sí que hi ha coses que han perdurat, com considerar determinats animals positius o negatius, oi? Sí. O les atribucions del lleó com animal, diguem, valorós o noble, Això continua alineat amb la cultura medieval. Però més enllà d'això, així com he dit al principi, que la relació dels animals amb l'art no és exclusiva del món medieval, i és en les cultures anteriors, en les cultures posteriors també hi és, i en la nostra cultura, diguem, del nostre país, que està entroncada amb el món medieval, el segle XVI, el segle XVII, el segle XVIII, i fins avui la cultura ha continuat projectant coses en els animals. I de fet avui mateix, en la literatura, en el cinema, en el bestiari festiu que hem anomenat abans, oi? Però en la publicitat també els animals estan superpresents. Només cal que pensem en Harry Potter,
en
Joc de Trons, això parlant d'animals fantàstics, per no parlar de monstres, o només cal que pensem, això no ho podem il·lustrar a l'exposició perquè artísticament és més difícil de fer, però amb un relat com el de La rebel·lió a la granja de George Orwell, que en ple segle XX fa una metàfora, fa un conte per parlar dels mals de determinades organitzacions socials, i ho fa a través d'un conte, d'una faula protagonitzada per animals.
Sí, efectivament.
Molt clara. Per tant, això està a l'ordre del dia completament, no? Mentre la cultura existeixi, continuarà projectant coses sobre els animals.
I va, una darrera pregunta de caire més personal. Clar, la Judit Verdaguer i tu heu estat els comissaris de la mostra. Jo no sé com ha estat el procés, si ha estat un procés complicat, si heu gaudit, si heu patit. Com ha estat aquest procés de crear l'exposició?
Home, sempre infantar una exposició sempre és un procés que té moments de tot, però jo diria indubtablement, mira, no tinc la Judit aquí per opinar, però jo diria que hem gaudit molt de poder compartir aquestes idees, de contrastar-les. La Judit i jo fa temps que treballem plegats al museu, som bons col·legues, i ens ha agradat molt poder primer identificar quines obres teníem amb animals, seleccionar-les, després veure com les podíem ordenar per crear un relat atractiu, després veure com organitzàvem la mateixa posició en l'exposició per treure el partit estètic més rellevant de les obres que ho permetessin. Bé, nosaltres tenim la sort que ens agrada la feina que fem. Part de la nostra feina és crear exposicions i sense cap mena de dubte anem gaudint molt d'aquest procés.
Bèsties, els animals en l'art medieval, una mostra que podeu visitar i deveu visitar fins al 17 de desembre. Teniu temps al Museu d'Art Medieval de Vic. El Marc Sureda, juntament amb la Judit Verdaguer, doncs és el seu comissari, i avui ens ha explicat amb aquesta passió i amb aquests detalls que no només és una mostra, sinó que és un conjunt d'activitats que podeu gaudir per empapar-vos d'aquesta exposició i d'aquesta realitat de la simbologia animal. Moltes gràcies per estar amb nosaltres, Marc, i que vagi molt i molt bé el que us resta, que són molts mesos encara perquè aquesta exposició continuï viva. Gràcies, Marc.
Moltes gràcies i us esperem a tots al Museu Episcopal.
Gràcies. Vinga, nosaltres que fem una pausa i torna a Salvatore a aquest estudi ja en el seu hàbitat natural, parlant de bèsties. Ell és una bèstia de l'economia i es la desgranarà en Economia en Valor. Serà després de la pausa.